Primer que res, moltes gràcies per assistir en aquesta presentació del Tradi Music. També gràcies a la premsa per fer la cobertura de l'acte. Com a alcalde, molt orgullós d'aquest projecte, puc dir que s'ha nascut a Roquetes per part de les dues entitats, d'Obre Tebre, que aquí està la seva representant, Susana Ibáñez, i també d'Espai de So, que està el seu representant i cosí germà meu, Sergi Massip. Com a alcalde és un orgull, com dic, que siguin dues entitats que treballen per aconseguir aquest tipus de projectes, uns projectes que fomenten la cultura, la tradició i no cal dir el territori. Sé, pel que m'heu dit, que el projecte ja està en la fase final. Ara fareu vosaltres millor que ningú l'exposició i donar-vos les gràcies i felicitar-vos i que sigues que seu endavant. Sabem, des de l'administració, sabem el que costa tirar endavant aquests projectes i més quan venen d'Europa. I vosaltres ho heu fet molt bé i estic segur que ens seguireu demanant i executant. Moltes gràcies i ara sí que us dissoneix que són qui explicarà millor que ningú en què ha consistit el projecte i suposo que ens diran si en tenen algun més de preparat.
Gràcies, alcalde Ivan, i gràcies a les persones que heu pogut assistir avui. En primer lloc, me presentaré. Soc Susana Ibáñez, representant de l'entitat Obre Tebre. Ja portem aquí a Roquetes una pila d'anys, potser inclús més de 12 anys, que estem aquí gràcies a l'Ajuntament de Roquetes, que ens deixa aquest espai per poder fer aquest tipus de projectes i molts d'altres, sobretot adreçats a les persones. Però avui el que venim a explicar-vos és que Obre Tebre té una funció, com us he comentat, que és donar sortida a tots aquests projectes d'Europa que moltes vegades queden a les grans organitzacions i les entitats petites, com podria ser Espai de So o d'altres, no arriben per la qüestió tècnica o pel coneixement de que totes les entitats, independentment del seu tamany, del seu lloc i del perfil en què treballen o de la temàtica, poden participar-hi. Avui, com m'ha dit Ivan, avui volem presentar-vos este projecte Tradi Music, com s'ha fet, quina és la seva contextualització i sobretot per a què el poguéssiu utilitzar. ¿Vale? No és un projecte per a quedar-se al calaix, és un projecte que ha de córrer, s'ha de poder tocar, s'ha de poder consultar, utilitzar. No? Com podeu veure, aquest projecte està relacionat amb la música i es diu Eines innovadores per a la transmissió, promoció i recuperació de la música popular i tradicional, finançat pel programa Erasmus+, de la Unió Europea, i celebrarem dos actes. L'acte d'avui, aquí a la Biblioteca Mercedes de Roquetes, i demà, dissabte, dia 30, a les 7 de la tarda, al Museu de Tortosa. En aquest projecte, la meva part que us explicaré és com s'ha fet. ¿Vale? Com s'ha fet, quines entitats han participat, quin ha sigut l'objectiu general del projecte, perquè, evidentment, hem de rendir comptes, no? Hem d'explicar d'on venen aquests fons i com se poden utilitzar. Els socis del projecte, a l'hora de fer el projecte, la veritat no va ser gens fàcil cercar els socis europeus per diferents motius. En primer lloc, perquè Espai de So, que és l'entitat que s'ha treballat colze a colze, Obre Tebre ha aportat més la part tècnica del projecte i el coneixement científic l'ha dut a Espai de So en col·laboració amb altres entitats i persones, que us explicarà Sergi. Buscar entitats o trobar entitats d'altres països afins a aquesta temàtica no ha estat fàcil, no? Hem col·laborat amb amics del País Valencià, d'Agres, d'Alacant, i també de la rondalla, no surt aquí, el comtat, no, la comarcal, no era? Comarcal. La comarcal, perdó. L'entitat de Portugal de Viana de Castelo, Eiji Deau, Obre Tebre, Eurovox com a socis internacionals. Perdó. I aquí, entitats musicals o etnogràfiques, com us ho comentava. Aquí, Espai de So, entitat impulsora, l'entitat Canavese del Piemonte, al nord d'Itàlia, Arca de Sons a Portugal i Rondalla la Comarcal. al País Valencià, com us he comentat. Els objectius generals d'aquest tipus de projectes són per crear estratègies o crear sinergies en altres entitats afins. En aquest sentit, el que es vol des del finançament europeu és crear ponts entre entitats, persones, per compartir coneixement mitjançant, en aquest cas, el llenguatge universal com és la música popular. Els projectes d'Europa, el seu objectiu és que puguem també buscar similituds entre les diferents entitats i també compartir aquest coneixement. L'objectiu també era crear eines digitals per a la transmissió de la música popular per a que educadors, professorat, tutors i la comunitat en general la puguen utilitzar i coneguen d'on ve aquesta música, no? En un sentit científic, no? També promoure la transferència del coneixement. Segur que a vegades, pues, cada vegada més, la gent jove utilitzar les noves tecnologies per connectar en les seves arrels, no? També, llavors, aquesta era la idea, no? Aproximar-nos més a la realitat en la que vivim, no? Els materials que s'han creat són els vídeos didàctics, que seguidament Sergi us presentarà, en què combinen una formació pràctica i actuacions en directe. Per exemple, la Rondalla dels Ports ha estat l'agrupació que ha gravat aquestes músiques i per inspirar els joves, ja qui ve aquesta música, no?, o l'escolta, i poder aprendre, no? Els diferents vídeos que s'han gravat són diferents gèneres de la música popular d'aquí, però també de Portugal, d'Itàlia i del País Valencià. Els vídeos didàctics estan penjats ja actualment al canal YouTube, que anirà vinculat a una pàgina web, i estan traduïts, i aquí tenim el nostre traductor, a Brian, i també aprofito per agrair-li la feina que ha fet en la traducció, perquè aquest projecte no només ha d'anar adreçat a aquí, no?, a Terres de l'Ebre. El que volem és que a Europa es coneguin aquests valors i que la gent pugui aprendre més. Podreu entrar seguidament, no?, ensenyar aquests vídeos, no cal que entrar ara en aquests vídeos didàctics. Com us he comentat, hi haurien dos, tres formats de vídeo. Un, que seria un vídeo tutorial, en el cas d'aquí, de l'Espai de Son, han escollit l'instrument de corda, que és la guitarra. També hi hauria una guia didàctica imprimible. Cada país ha escollit el seu instrument. A Portugal la guia didàctica estarà relacionada en el cavaquinho. Sempre estem parlant d'instruments de corda, jo no vull explicar-vos aquesta contextualització, crec que ho ha de fer Sergi, però a Itàlia és la mandolina i al País Valencià és la bandúrria. Cada territori ha escollit un instrument per a fer aquesta guia didàctica. Com us comentava, la guia és material lliure, la podreu baixar d'internet, és imprimible, i el que volem és que les escoles, no?, aquí hi ha algun professor, algun mestre que pugui ajudar a l'alumnat també a que aprenguin aquests instruments. També tots els materials que es treballaran, també les lletres de les músiques, aniran penjades en aquesta pàgina, que és Tradmusic. No és Tradimusic, perquè ja estava ocupat aquest nom, però és Tradmusic. I podreu entrar en aquesta pàgina web, consultar-ho, inclús la implementació del projecte passa perquè altres entitats d'Europa, i això tindrà la llicència Espai de So, puguen enviar vídeos i Espai de So fes este cribatge d'aquesta música que és considerada música popular i tradicional, i es puguen penjar aquests vídeos per a, d'alguna manera, no només valoritzar, sinó el que us dia, no?, poder transmetre i ensenyar, perquè sabeu que cada vegada menys este patrimoni material queda en mans dels que en saben. La gent jove pràcticament no té tant d'interès, no? En este projecte també ha sigut molt important el contacte humà entre els diferents usuaris o participants o músics de les entitats musicals. S'han fet intercanvis de professionals, es diu així, no? Podria anar, no vull dir professional perquè estem parlant de que la música popular no necessita ser professional de la música, no? Però es diu així, intercanvi de professionals. Hem anat a... Bé, qui hi ha de cada entitat han anat 2 o 3 persones a visitar durant una setmana com se transmet aquesta música a diferents països. En el cas d'Espai de So va viatjar a Portugal. En el cas d'Itàlia van viatjar al País Valencià. Els valencians van vindre aquí i els portuguesos van anar a Itàlia. En aquestes estades, que han sigut uns 5 dies, han pogut parlar amb altres entitats i sobretot conviure amb persones que venen d'aquest món, no? De la tradició. No només ha beneficiat a la pròpia persona que ha viatjat aquesta estada, sinó també a les organitzacions en si. Penseu que el viatge que es va fer, que ara us explicaré, que no era professional, però era tècnic, aquí teniu algunes de les fotos, d'Espai de So van anar, en lloc de 2 persones, ja van anar 7. Per què? Pues, bueno, la il·lusió mou muntanyes, no? La il·lusió fa que, i les ganes de conèixer i de participar, fa que les pròpies entitats diguin, no, és que això, si teníem 500 euros pel viatge, això ho hem d'estirar, i si algú ha de posar diners, pues, que els posa, no? Perquè... aquests regals, ne poden haver d'altres, però no n'hi ha cada dia. No? També s'han fet reunions internacionals. Durant 2 anys hem fet que tots els socis se coneguessin. La primera estada va ser a la Torre Sant Antoni i Jesús i es va parlar de com se faria aquest projecte. Cada entitat va explicar com treballa, si ha treballat en materials didàctics. Aquí veu una pàgina del Museu del Cavaquinho de Lisboa, que bueno, tenen uns grans materials, no? Com se valora allà el tema del cavaquinho i la corda. Nosaltres ens vam quedar parats. No? La segona estada, que us ho dia, que vam anar un de gent, quan havíem de ser 6, doncs mireu la gent d'aquí a aquí, la que no cabia la foto. Aquí vam anar al municipi de Borgofranco d'Ivrea, al Piemont, un municipi, no sé quants habitants tenia, però no sé, potser 10. També valorar la zona rural, no? A vegades quan viatgem i fem aquestes estades de mobilitat sempre tendim, no?, a anar a les zones grans. Doncs pues no, l'experiència va ser una zona molt petita, en gent pues bueno, que era la primera vegada, totes les persones que veu aquí, era la primera vegada que participaven en un programa d'Erasmus. ¿Vale? Sempre tenim el concepte que l'Erasmus és pels estudiants o per als universitaris. Estem parlant d'educació d'adults. Tots i totes podem i tenim el dret de beneficiar-nos d'aquestes experiències. Els esdeveniments multiplicadors, com el que estem fent aquí ara, no només ho fem aquí. Com veu, aquí les diferents entitats també ho han fet, o ho estan fent, o ho faran, no? I cadascú en un programa. En el cas de Portugal, per exemple, ens havien convidat, vam dir, no, nosaltres no podem perquè tenim també que fer el nostre esdeveniment. Però s'ha creat, en això us vull explicar, que s'ha creat un agermanament. En algunes persones ens continuarem veient, en les altres potser no, però tot el que ens hem endut en aquest camí són experiències molt boniques de reflexió i de creixement de les entitats, que és el que importa, no? Sobretot de la cultura d'aquest país. Gràcies i passo la paraula a Sergi, que us explicarà més profunditat i us contextualitzarà aquest projecte europeu. Vale?
Gràcies per assistir a l'acte, la premsa, els companys, els amics. Gràcies a l'Ajuntament de Roquetes. Començarem contextualitzant el projecte, perquè vam triar aquest instrument i les ganes que tenim en fer-lo conèixer i sobretot, sempre ho dic, trencar tòpics. Val? A veure, això com se passa? Sí.
No, per aquí.
Per aquí, no? Vale. Això està marcat dins de la candidatura de manifestacions representatives del patrimoni material cultural. Són tres candidatures que s'han creat. Una és la Jota, l'altra són els tocs de guitarra en el marc de festes de les festes tradicionals i l'últim, el cant de les auroros, despertadors o campanilleros. Els tres ens afecten a les Terres de l'Ebre. Val? Encara tenim en molts municipis de l'Ebre encara conserven l'aurora. Val? No em ficaré a citar, però en la Pobla Massaluca, hi ha uns quants pobles que encara... els tocs tradicionals de guitarra en marc de les festes tradicionals, això és una cosa que hem de reivindicar perquè forma part del nostre llegat, del nostre patrimoni. És una cosa que avui en dia se desconeix i desgraciadament encara som els únics que ho estem divulgant. I la Jota. La Jota és un dels patrimonis festius vertebradors i identitaris de les Terres de l'Ebre. Val? Boletín oficial de l'Estat. Aquí ja parla de el 30 de maig, dels tocs de guitarra, i bueno, més que res volia que veiéssiu que aquí la rondalla d'esports de Tortosa de Tarragona, Terres de l'Ebre, ja sortim citats com l'única entitat catalana que preserva aquest llenguatge, no? Ens agradaria que fossin molts més. Contextualització. Qui som i d'on venim? Avui dia vivim en un marc territorial que es diu Catalunya, val? L'autonòmica. Ens hem dividit el territori en províncies, en comarques, val? Però no sempre ha sigut així. Quan parlem de patrimoni etnomusical i patrimoni que en el temps se perd, no podem embarcar-lo, no podem ubicar-lo en un territori tan modern com l'autonomia, no? Els territoris de l'antiga diòcesi de Tortosa, val? Aquí ja veieu que l'any 57 ja va haver un canvi, però arribava a les portes de València. Val? Era un territori que molt extens. Culturalment, socialment, econòmicament i musicalment també. Val? I si obrim una miqueta més el camp de visió, anirem als antics territoris de la Corona d'Aragó. Val? Per què la Corona d'Aragó? Perquè va ser una potència marítima, cultural, econòmica, d'un nivell que no estem avui en dia encara capaços de veure, no? Perquè evidentment ha hagut un intent d'aniquilar o eliminar o esborrar totes les gestes, no? D'aquests territoris que estaven baix una mateixa corona. Aquí estan tots els territoris que aquesta corona disposava. Val? No em ficaré a llegir-los, perquè també vull anar, que sigui una cosa àgil i... Però no és moco de pavo, no són quatre raconets. Val? Un mapa, el mapa de Teixeira, un portuguès, un cartògraf de 1580. Veiem tota Amèrica plena de la senyera de la marca hispànica o de la casa de Barcelona o de la corona d'Aragó. Tot això no contrasta en la versió oficial. Aquí hi ha molt a remenar i molt a dir. Val? No, l'objectiu tampoc no és fer una classe d'història, però és crear inquietuds. Esta foto la vaig fer jo quan vaig anar a l'Uruguai. Si veu aquí la senyera, això no és la bandera LGTBI, això evidentment ha estat manipulat perquè això no té cap sentit, però no vaig a clavar-me. El mapa és del 1600. El port de Sevilla i la Llotja se va fundar el 1582 i es va acabar en 1717. Este gravat és molt, molt xulo perquè està a, està a la web de Puertos de Sevilla. Evidentment, la bandera que veu marítima no és la Castella i Lleó, sinó que són senyeres. Són senyeres, completament senyeres. En això vull transmetre la potència marítima, comercial, cultural que vam arribar a ser. No? Les Corts Catalanes van néixer, són les primeres que hi ha en el món. Si no tinc mal entès, 1218. El paper ja existia. A la conquesta de Xàtiva, els àrabs que havien allà ja feien paper. Però els catalans o la corona d'Aragó el que va fer és admetre aquest fons, aquesta base de documentació, per a ficar-la com a element per a partir de llavors començar a fer els documents en paper, quan sempre s'havia fet en pergamí. Tots els regnes, altres regnes, consideraven que el paper era una cosa impura, perquè estava fet per àrabs. O sigui, que la corona d'Aragó sempre tenia una visió molt àmplia i molt transversal i innovadora. Vull dir, això val la pena conservar-ho i difondre-ho. No? L'Escola de Cartografia de Mallorca, que avui en dia encara és vigent en les seves normes marítimes, moltes normes marítimes d'aquella època encara són vigents. El domini de la pólvora, que va estar vigent a Mallorca, a conquesta de Mallorca, conquesta de València, conquesta de Granada i molts llocs més. Val? O sigui que era una corona que dominava moltes innovacions, tenia molta innovació. No? Podríem parlar d'uns Estats Units de l'època, sincerament. Les guitarres i els catalans. El retaule de la Nostra Senyora dels Àngels. Antigament estava al Comerç de Santa Clara, avui en dia està al Museu d'Art de Catalunya, i ja, aquí l'he ampliat, la foto que surt aquí, l'he ampliat aquí perquè vegueu que en l'instrument se li atribuiria la paraula guitarra, guiterna, guitarra, i aquest és un exemplar que hi ha al castell de Hamburg, no? Com es diu, Hamburg? Bueno, jo és que l'anglès no controlo. Joan Tictòries. Joan Tictòries era un senyor, un músic teòric, que bé, era alemany, però va estar a la cort de Nàpols treballant un bon grapat d'anys. I té un treball que bueno, no ho ficaré, perquè si començo a llegir-ho en llatí ja em costarà, no. Però el seu treball fica aquell instrument que ho van inventar els catalans, que uns diuen guitarra i altres guitarra. Tampoc la idea no és atribuir-nos l'instrument com a és nostre, no, però la participació de la nostra societat a l'instrument és molt important. Val? No és l'objectiu no és apropiar-nos, seria una visió falsa, perquè avui en dia la guitarra, moltes parts del món han participat, Castella també, però reivindicar-la com un instrument més nostre del que ens pensem. La guitarra batente, a Calàbria. Calàbria, Nàpols, cor de Nàpols. Tenim guitarres com les que hi ha a Múrcia, guitarres com les que... aquí hi ha una, semblant a Morella. Tot això, hi ha un magma, que a poc a poc se va desvelant. No? És important comprendre la contextualització d'un moment. Ells no saben, a partir de certa època, si es perd la memòria de l'instrument, no tenen documentació. Però nosaltres comencem la documentació de la guitarra al segle XIV. Sant Vicent Ferrer, monjo dominic. Era un personatge, un un predicador de l'època, no? I utilitzava la guitarra com a eina per a fer les seves predicacions, no? Per a predicar. Clar, quina lectura hem de fer d'això? Utilitzava un element popular que tothom coneixia. Val? No, era un element que tothom, en aquella època, tothom lo coneixia. No haguera tingut el mateix efecte les seves predicacions si haguera utilitzat un element que no es coneix, no sé, ara un mòbil, en aquella època no existia, però una guitarra, ja en aquella època ja es considerava un instrument que tothom coneixia, no? Per això era un instrument, i a les seves predicacions utilitzava la guitarra com un instrument que per a parlar als seus fidels. El cadiram de Tortosa. Val? Tenim aquí, n'hi ha dos. I aquí l'he ampliat. Quan un instrument s'afegeix a elements arquitectònics o elements patrimonials, no és perquè sí, és perquè se li vol donar una rellevància, se li vol donar una importància. Seguim. Cretes, a la seva façana també tenim un àngel tocant la guitarra. Al costat hi ha una lira. Val? Vull dir, se li està donant una rellevància a l'instrument. La capella de la Verge de Cinta, també tenim guitarres. El tractat de guitarra de Joan Carles Amat. És el primer tractat de guitarra que es crea al món i es fa a Barcelona. Sí, el Monistrol de Montserrat. Ell parla de la guitarra catalana, després ja es va publicar la guitarra castellana, però... gràcies. I és un document molt curiós, molt, molt important, perquè ubica, ens dona pistes. Al fin i al cap, tot el que estic passant són pistes, no? Després cadascú se farà la seva idea, no? Les rajoles, els oficis, també són instruments que surten. Hi ha molts més instruments de vent, de percussió, oficis com espardenyers, però hòstia, les guitarres tenen presència. Val? El rebuig a la guitarra, perquè hem de ser clars, hi ha hagut un rebuig, és un instrument que se li ha atribuït, hòstia, és un instrument espanyol o andalús o de flamenc. Anem a veure. Joan Amades, folclorista, edita una... crea una obra magna que es diu El costumari català. Ja comença en la foto i Joan Amades era de Bot. Era de Bot. Instruments tradicionals de la Revella de Sant Joan propis d'ignorants de la música. O sigui, un folclorista ja marcant tendència. Va? És important, la seva obra és molt important perquè, tot i que eren negatius, almenys escrit. Val? Instruments que toquen i que no saben de la música, però a tota Catalunya, eh? No. I que amoïnava el veïnat i cantant, sonant les cimbombes i les guitarres, acompanyant la guitarra surt per tot arreu. La Jota, he de dir que aquesta obra se va anar fent al llarg del temps i mentre ell s'anava fent gran. Al principi, clar, ell remenava, anava pels pobles, Jota, guitarra, Jota, guitarra, fandango, Jota, guitarra, i acabava fart, perquè tot això no entrava dins del seu imaginari de ser català, no? No estic parlant de Terres de l'Ebre, estic parlant de Terres de Lleida, per Manresa, pel Pirineu, la Seu d'Urgell, Barcelona... Instruments que és... més... Esta és molt bona. Aquestes corrandes són dictades en un castellà bàrbar, cantades al so d'una variant melòdica de la Jota, insípida i menys que mediocre, i el seu tal vulgar en conjunt que no tenen altre valor que la del fet de llur existència. I quan n'hem trobat durant les nostres recerques, de música popular no l'hem recollides. De coses que no em van recollir, bueno, a palades. Bueno, tenien prejudicis, val? No es tracta tampoc de fer un gran massa, però també tot això ha portat conseqüències, no? Ja és flipant, aquest treball. Josep Bargalló, Grivillé i Bargalló. Aquest treball no surt la guitarra, i és un treball nacional a nivell de Catalunya, no surt la guitarra, ni la guitarra, ni la jota, ni tots aquests elements, ni de casualitat. No sortim per cap lloc, no existim. Això, este llibre, te l'agafa un alemà i fa un treball, no existim. No existim. La guitarra i la societat catalana. Notícies de premsa. El camp, Reus, Baix. Vos sabeu molt bé que el fandango era el ball, diríem, de casa, de la regió, de la província, i en tant és així que avui encara es balla en alguns indrets de les comarques de Tarragona. Quan parlem de gèneres de ball, inevitablement va lligada a la guitarra. Val? Sant Julià i Òria, això és Andorra. Toma allà. Música composta per guitarres, dues mandolines i uns ferrets. El Pallars, guitarró, guitarra, pandero... Està ple, eh? Està ple. Està ple. La premsa històrica està plena. I... Felip Pedrell. Felip Pedrell és la persona que menys reconeixement se li ha fet i la que més ha fet. Perquè avui en dia a Madrid, a la capital de l'estat, encara no té un carrer. Felip Pedrell va ser neutral quan va recollir les coses, tal com les ve, les recollia. I si ho coneix, estem intentant difondre la seva obra com a compositor, que és molt correcte, però arreu del món, si se'l coneix, és perquè... perquè va començar a desenvolupar la ciència de l'etnomusicologia. Els seus treballs de recerca i de recopilació és una obra impressionant. Jota Tordosina. He vist també en mi dia a banda de guitarres, guitarrilles, tenores i triples. Ens està descrivint una formació musical que tot és guitarra batuda, etnopoètica. La guitarra catalana, això són cançons de jota. La guitarra barcelonesa, si te volvieras trabuco. L'onda del Prat de Conte. Aquesta postura és molt popular a Múrcia, a València, a l'Aragó. I el copejador, si ho veu, el copejador, aquí. Val? No sé si em dius o algo, m'extén, ja vos queixareu. Sonadors de la galera, a la taverna. Aquí, bueno, estan de festa. Però això és això és la música popular. No és un espectacle.
Vale, les guitarres, violins, tot el que... Però la guitarra sempre estava. La guitarra és la mare dels rous. Mosso Tivenys, Mariano Manta, i el cap tenia l'any 33 de les festes de la cinta. Rota de grandesa. Guitarres. Aquest llenguatge és molt antic. A vegades, quan el patrimoni arquitectònic, hi ha especialistes per a reconstruir-lo, per a rehabilitar-lo. En el món de patrimoni musical hi ha una mica d'anarquisme. Val? Tot val. I simplement és important ser humil i la creació existir, ser humà és creatiu, però hem de ser científics, també. És important ser científic i reivindicar una miqueta el patrimoni, no? A més, mos enllaça en Mallorca, en València, en Nàpols. És un llenguatge, parlem de la veritat de la llengua, però a vegades no és només la de llengua, el context de la societat. No, ara tampoc no us tractaré. Balladors, al final de tot, la guitarra. Val? A la cava, a veure'ls. Guitarres i guitarrons. Si és influït l'acordeó, també. Val? De l'Arxiu Nacional de Catalunya. Bueno, són fotos que vaig recopilar i en moments així les trec perquè vegueu que hi ha una altra forma de ser català que és, i quan parlo de català parlo de valencià i parlo de mallorquí, no, per mi no hi ha diferències. Vale? Són gitanos i la guitarra és solitària perquè té un copejador. El copejador de vent del copejador és molt important dins de la música popular de guitarra. Una banda de freginals, també. Val, i anem a parlar del projecte.
Val. Penseu que em faré un incís. La guitarra, la primera corda, popularment se li diu la prima. A tota la península se li diu la prima. I avui en dia vaig parlar en un investigador d'Almeria i una de Saragossa, sí, viene del català. O sigui, la prima seria la més delgada. És important veure com... Són pistes, no vaig a clavar-me, són pistes, i és important saber el llenguatge i contextualitzar-lo, no? Aquí us presentaré els gèneres. En fet, nosaltres hem treballat en gèneres, la jota, el fandango, la seguidilla, les folies i corroquina, en gèneres. La rondalla del comtat, comarcal, perdó, hem treballat en peces ja d'autor, ¿vale? Que és el repertori que té d'autor, i són peces tancades, sempre canten les mateixes cançons. La Nio Pereira, hi ha cançons populars i cançons fetes per ell. Però és interessantíssim com la tècnica de tocar el cavaquinho és igual a que la de tocar el guitarró, és la mateixa. És la mateixa tècnica. I el Centro Etnológico Canavese, ells han aportat... Nosaltres buscaven en territoris on instruments de corda batuda estiguessin presents. Al nord d'Itàlia no existeix la guitarra popularment. Val? Penseu que a la península Ibèrica la guitarra popular no arriba a tota la península. No és un instrument que per exemple, tot el nord no hi arriba. Castella tampoc, tota Castella no hi arriba a tota Castella. Val? Però, en canvi, Andalusia, Extremadura, meitat Castella, Aragó, Mallorca... Vull dir, perquè veiéssiu que sempre es parla de la guitarra com la guitarra acadèmica. La guitarra acadèmica, la primera vegada que es va fer una classe de guitarra acadèmica és a principis del XIX al Palau de Música Catalana. O sigui, la forma de tocar avui en dia la guitarra no és una cosa molt moderna. No estic tampoc, la nominació no és desprestigiar-ho ni simplement és diferent, no? El títol i per exemple aquí hem fet el fandango. Este fandango està enllaçat en els fandangos del nord de Castelló, de Peníscola, de Vinaròs, de Sant Mateu. Si nosaltres féssim un altre tipus de fandango, tindríem els lligams culturals en aquella gent. Vull dir, això passa moltes vegades en els bars dansaires. Els bars dansaires fan un espectacle de la mateixa peça i no podem ballar-ho junts, perquè uns han creat una forma de ballar i els altres han creat una altra. I han creat un distanciament cultural que dius, és important conèixer el llenguatge, és molt important, no? Per a mi crec que és un dels fandangos més antics de la península. L'Objectiva és una peça que avui en dia està tancada. Sempre són les mateixes cançons, però és un gènere. És un fandango abolerat, berrial, val? I veu, és una formació que té la bandúrria o melodia amb molta presència. Val. Això existeix per aquests tipus de gèneres també es van tocar aquí. També a Matalanya hi ha un gènere que es diu les folies, que acaba sent un fandango verdial. Però clar, si s'ha de conèixer el llenguatge, no? Escapis. Daniel Pereira és un músic, un artista, toca i canta, divulga el cavaquinho i és molt interessant perquè es divulga. Veu la forma de tocar? Batut. Batre, ells baten com nosaltres. En canvi, l'instrument, la viola braguesa, i ja la toquen com la guitarra moderna, no? Puntejant, que es tocava igual que el cavaquinho també, batut. Són cordes metàl·liques. En el moment que naix la corda metàl·lica, que naix abans del nylon, molts instruments se canvien en cordes metàl·liques perquè la corda de budell, antigues, se trencaven i una corda metàl·lica era eterna. Per culpa d'això, molts instruments històrics se van trencar, se trencaven de la tensió. Allí teniu una guitarra, no ho he dit, de Grammy Guitarres de Tortosa. Tindrà uns 200 anys, val? L'han pogut reforçar, està en restauració i és una joia. És una joia perquè vegeu que el gremi de guitarrers, tant a Catalunya, al País Valencià, a Mallorca, era molt, molt important. I quan ja parlem de gremis de guitarrers, també parlem de gent que feia cordes. A Tortosa hi havia un senyor que feia cordes al carrer, al barranc de Caputxins, que ho van denunciar perquè feia molta pudor. Val. Seguim, va. Encara acabem bé, gens.
De 5 minuts per ara.
Ells estaven preocupats, els italians, del Piemont, perquè la guitarra, no passa res, feu el que tingueu. Ells han aportat la bandolina, el violí, l'acordeó, la viola de roda, i han fet tot un repertori que ells tenen. Perquè considerem que tota música és important, no es tracta d'excloure ningú. Val? Hi ha un total de 90 vídeos, 87, 90 vídeos en total. Vale, tenim els vídeos musicals, els gèneres.
N'havien de ver 16 de vídeos, el que passa que este és animal i resulta que té el company que també s'extranima, que és Lluís Flores, i bueno, entre els dos pues, estarien fabricant vídeos en xurros, ja dius, pareu, perquè el projecte s'acaba allà. I, bueno és d'estes...
Tan gres que és. Val. Intenta ser un mica divulgatiu, mà esquerra, mà dreta, val? I hi haurà, surten unes partitures, val? Tot això a la guia didàctica que ells penjaran estarà la partitura i la tècnica. És una forma d'ensenyar, és per introduir-te al món este.
En tot cas, a la pàgina web del, bueno, a la pàgina de YouTube i també a la pàgina web trobareu el que són els gèneres per país i llavors la forma de tocar aquest gènere en un instrument. Com hem comentat, en cas de País València és a bandúrria, aquí la guitarra, tot i que Sergi pues, ho vol implementar en el guitarró, no? Perquè se toca de forma diferent.
Sí, hem avançat feina, perquè la idea és això, no? El guitarró, el triple, la guitarra, el tenor... Bueno, és divulgar tot este llegat, no? Que he explicat en la presentació. Veu, aquí estan el tipus d'instruments que hem afegit nosaltres, val? Guitarra el cinquè, el setè, guitarra de colp o copejada i el tible. I les guies didàctiques, hi haurà dos guies didàctiques, una de la guia de l'instrument, en aquest cas només està la de cop, la guitarra de cop, i l'altra la del cant i els gèneres, no? Com se canta, les fórmules de versos, per a com repartir els versos a cada gènere, val? I serà una guia que tothom que estigui interessat podrà ser més aclaridor, no? Esta forma de...
La guia està traduïda a dos idiomes, sempre en la llengua del país d'origen i l'anglès. I això també és important, com us comentàvem anteriorment, perquè al ser un projecte d'Europa volem arribar a molta més gent, no només quedar-nos en els països participants.
I bueno, en això jo crec que ja ho tinc tot enllestit. Sí, ara anem a interpretar dos temes inèdits, que un són de Felip Pedrell, perquè abans hem dit que Felip Pedrell és un personatge molt important, ja no com a català o com a de les Terres de l'Ebre, sinó a nivell mundial. Val? Hem fet dos temes, un és la Jota Torrosina, que és de Cullill, que realment no és una jota, són unes albades, i l'altra seria una jota de quintos, val? I en això acabarem. Era tot un ritual templar els instruments, perquè el budell i l'instrument... Jo l'he afinat, però no sé com estarà. Vale, sí.
Ah.
Vale.
Bé, més que inèdits, els temes estan publicats en el Cancionero musical de Pedrell i bé, es poden datar en 1840-1850. En aquest moment s'està produint en Tortosa un canvi, com s'estava produint també a Aragó i al Pirineu, entre l'albada i la jota. De ronda, o sigui, per a rondar normalment es rondava fins a aquesta època per albades. L'evolució ve donada perquè s'utilitza la quarteta i la quarteta és el patró literari per a cantar les dues cançons. Per tant, encara no està assimilada la paraula jota per a la ronda i per això Pedrell li diu copla soldadesca, d'acord? Perquè la grupa entre coples de temàtica de soldats i en aquestes jotes prototípiques amb moltes cançons en castellà perquè anaven escampant-se, igual que avui s'escampa la música en anglès, s'escampava les músiques en castellà i els quintos, els mossos que quintaven, sortien pel carrer uns dies abans de marxar per a dedicar a les famílies les seues cançons, normalment se despeien de les nòvies, de les mares, etcètera, etcètera. Molt bé, Canales.
Antes d'anar-se.
Ell, abans d'anar-se. Molt bé. Sí.
moltes gràcies les generacions passades perquè los enviaven a Cuba, a Filipines,
a Marroc,
o sigui, vivim una època esplendorosa que un ser humà pot viure sense conèixer la guerra, no? Això ja és molt, vull dir. I acabarem en la bala de Quintos. Jo veo que estem intentant perquè...
Aquí ja, en les lletres, una és la que replega, en la conta de Quintos que acaben d'interpretar, una, la primera la replega Pedrell, les altres són replegades també pel Moreira. Quan cita el degolladeros perquè se n'anaven realment a morir, on serien degollats, normalment al Marroc, perquè els passaven. Però bueno, és una manera també de descobrir una manera de pensar en aquesta època. Les cançons eren tant en castellà com en català. Això és una altra de les coses que s'ha de reivindicar i s'ha de ser objectiu quan se fa un treball d'investigació. I és que no se pot ignorar que se cantava en castellà, però no perquè hi haguera una intenció, com s'ha volgut sempre dir, d'imposició d'una llengua sobre altra. No. Avui en dia se canta en anglès perquè la llengua que s'expressen moltes novetats musicals en anglès. En aquesta època era igual. I cal dir que la majoria de temes que tenim en la tradició catalana, valenciana, mallorquina, provenen de tradicions castellanes que assimilem aquí, igual que s'ha fet amb la rumba i està avui en dia dins de l'imaginari, i és una cosa que, igual que el garrotín, no ve precisament de Catalunya, però s'assumix i se sent com a catalana, el propi nom de Jota, adaptat al català com a cota, perquè la gent no posa la Jota, bolero, en acabaments de nero, seguidilla, en sufixos en illa, demostren l'origen, igual que copeo. La paraula copeo ve precisament de colpejar la guitarra, golpeo, i ve d'aquí. O sigui que no hem de tenir cap prejudici sobre aquestes coses, perquè al final, per culpa d'aquests prejudicis que Sergi ha explicat, s'ha generat una imatge de ser català i d'un imaginari musical català completament esbiaixat i cal ser objectiu. L'altre tema que Pedrell presenta com a Jota...
També, perquè, volem fer-lo en afinacions antigues, però costa molt, no podem fer-ho perquè...
Hauríem de tindre les cordes de budell, perquè això se desafina de seguida, però perquè era perquè sentir-ho la sonoritat que té uns temps, però no ho podem fer, a banda tampoc tenim la pandera, però bueno, simplement estava comentant que Pedrell diu Jota Tortosina perquè s'està produint l'aparició de la Jota i ell no sap com dir-li això, però realment són les aubades. Si ho veus en la Jota anterior no hi ha l'estructura que fem actualment, sinó que és en la tercera paraula, com es diu en Tortosí al vers, la tercera paraula que se repeteix dos vegades, no? Ara, en l'albada té efectivament l'estructura d'aubada, que són la quarteta i se repeteix l'últim vers o paraula o el segon, primer i segon, d'acord?
Ara he canviat l'afinació, he fet una afinació antiga.
Ah!
l'imaginari quan grates se desmunta i no queda res, no té res a veure amb el que avui dia coneixem en el que és una altra visió més científica.
Una de les coses d'aquest treball, i és una reflexió que jo faig, és l'aportació que fa Catalunya a tot aquest patrimoni. Parlant amb musicòlegs i en etnògrafs, amics, ens diuen, és que, fixa't, teniu aquí l'esclavó, la baula, no sé com es diu aquí en Tortosí, esclavó, baula, a la cadena, la baula, de moltes de les coses que ajuden a explicar quina és l'evolució per a entendre músiques d'altres territoris. Gràcies a aquestes partitures de Pedrell, que ell sent a la seva joventut, que pot datar-se entre 40 i 50, com ja he dit, podem saber quin és el canvi que s'està fent. El coneixement etnogràfic d'altres territoris, perquè nosaltres treballem sense prejudici, igual que anem a Andalusia a aprendre de Verdials, podem anar a Perpinyà a sentir una sardana curta, t'ajuda a coses que tu observes en aquests territoris i que ells de vegades no saben explicar-ho per mitjà d'això. I clar, les intuïcions que se tenen quan se treballa d'aquesta manera són moltes, però no les fas, no les comproves fins que no compares en altres tradicions. Això és el que no s'ha fet moltes vegades en la música catalana, no s'ha comparat. I és molt més fàcil, i aquí hi ha un dolçainer davant, un gaiter, agafar, i en comptes de fer investigació, agafar el repertori dels dolçainers valencians, transportar-lo aquí a les Terres de l'Ebre, i a Catalunya, o a Amparito Roca, a Tarragona, i ja està. Això és el més fàcil. El més fàcil és això, el més fàcil és no saber un ball i me l'invente, com ocorre en la majoria de grups de danses i tal. Però el que és més difícil és fer treball de camp, és estar tancant durant anys i panys, perquè això te dona una visió en el temps completament sense prejudicis i te fa valorar molt més tota aquesta música. Per això és molt important la reflexió que ha fet Sergi, en que quan se tracta el patrimoni arquitectònic, històric, i pictòric i iconogràfic, no se li ocorre a cap persona que no entén del tema, com va ser aquesta senyora d'Aragó fa uns anys quan va pintar aquell... recordeu? No sé, no recordo. Quan se va fer això, tot el món se li va tirar damunt. En canvi, quan se tracta del patrimoni etnogràfic, del ball tradicional, de la música tradicional, pareix que tot el món té dret a opinar, a muntar-ho i damunt a justificar-ho i legitimar-ho perquè és així, perquè ho diu això. M'entendeu? Vull dir, perquè reflexionem que al final la identitat la creem entre tots, però quina identitat? Perquè les identitats se creen i les musicals també.
I per acabar, anem a recuperar dos cocs que ha fet ma mare.
I... que això també és identitat gastronòmica.
Afegir que les guitarres que veieu estan fetes per Sergi, bueno, que ha reproduït en aquest model la guitarra tortosina, que és el que has
explicat abans. Sí, bueno, sí, intentar aproximar-me.
Tradimusic és un projecte en finançament públic, concretament de la Unió Europea del programa Erasmus+, que té com a objectiu transmetre, promocionar i de forma didàctica el que és la música popular. El projecte Tradimusic se concreta en diferents activitats o productes que són una guia didàctica dels diferents instruments dels països d'on provenen aquests socis, en el cas de nostre és la guitarra, un recurs molt important que són els vídeos on podreu trobar tots els gèneres musicals i la forma de tocar aquests gèneres a través de la guitarra en el nostre cas, i també una pàgina web que aglutinarà tots aquests materials i, a més, hi haurà un mapa on cada vegada que hi hagi un grup o una peça nova o un autor que Espai de So cribe o valide com òptim, se marcarà en aquest mapa Google i podrem veure la ubicació i el lloc d'on pertany aquesta música. També el projecte Tradimusic el que ha fet és posar en contacte diferents persones d'aquest món, a Itàlia, al Piemont, a Portugal, a Viana de Castelo, a Agres, País Valencià i Roquetes, Tortosa, Espai de So, per a que facin intercanvi, per a conèixer de forma més propera les diferents músiques. Els usuaris d'esta web són tant persones a títol individual que tinguin motivació i interès sobre aprendre la música. Pensem que per aprendre esta música no necessitem tindre coneixements de solfeig, s'aprèn a través de mirar, observar, copiar i participar. També professorat, aquí poden utilitzar aquests materials les escoles, tant de música com de primària, secundària, etc. Educadors, tothom que vulgui, en definitiva, aprendre i conèixer més. Este projecte va començar a finals del 2021. Finalitzarà ara al desembre 2023. I ara estem a l'última fase, que és la fase de difusió, promoció i divulgació del projecte.